9:24 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Com sempre, els divendres tenim amb nosaltres en Víctor Alexandre i l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Farem un repàs de l'actualitat, també de propostes culturals, però voldria començar avui parlant d'un nom que ha protagonitzat l'actualitat de la nostra ciutat i també de l'àmbit nacional, Pere Formiguera, fotògraf, escriptor, historiador, col·leccionista i comissari d'exposicions, que ha mort aquest dijous als 61 anys d'edat a causa d'una malaltia. Va ser Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat del 2010, havia exposat a diversos museus d'arreu del món, per exemple, té obra al Museu d'Art Modern de Nova York, també ha publicat diversos llibres, per exemple, Hope va ser la seva última publicació, una novel·la que mostra la vida d'un advocat de prestigi que perd la seva família i lluita per retrobar-se a si mateix. El funeral de l'artista serà demà al tanatori de Collserola a les 12 del migdia. I a cugat.cat els oferim dos vídeos de Pere Formiguera, un que han fet els nostres companys de la productora, de l'apartat de la productora, on es recopila diverses parts de la seva vida, i també un altre vídeo amb les reaccions del món institucional i de la cultura de la nostra ciutat, per exemple, declaracions de l'alcaldessa que lamenta la desaparició de Pere Formiguera. Dit això, els demanaria als dos, tant en Víctor com a l'Eduard Gené, que ens facin una petita valoració de la trajectòria de Pere Formiguera i si van tenir contacte personal, doncs si pot ser també un petit retrat d'aquesta persona que lamentablement ens va deixar. I qui vulgui començar, que comenci. Eduard, Víctor, Eduard, Eduard.
Bé, jo la veritat és que la notícia ahir em va deixar una mica trasbalsat, perquè si jo hagués de definir doncs, un tret essencial d'en Pere Formiguera, no me n'aniria precisament a la part més coneguda, més pública, sinó me n'aniria a la part més personal, era allò que en diu la bonhomia del personatge. No? Era una persona d'una gran proximitat, era una persona sempre amb un sentit de l'humor, diguem-ne a flor de pell, una certa ironia, però sobretot si passem després a l'aspecte professional o de la seva trajectòria del món de la fotografia, diria que va ser una persona que va o sigui que ell mateix feia una mica com de no se n'enreia de la seva obra, evidentment, però ell el relativitzava, no? I la primera cosa que va fer amb el seu amic Fontcoberta, que precisament ens va tenir fa poc un gran premi internacional, l'equivalent, per entendre'ns, allò, els Oscars de la fotografia, doncs era demostrar que l'objectiu no és objectiu. I va fer una obra que es deia Fauna, on ells dos es transformaven amb un investigador alemany i el seu ajudant, i presentaven una sèrie d'animals, va ser en col·laboració amb una persona que els va ajudar a crear aquests animals, i tot el reportatge fotogràfic era d'una impecable des del punt de vista de presentació, però tot allò era fals. Pere Formiguera, a més, va fer una altra feina important en la fotografia, que va ser ell treballava amb Polaroid habitualment, o sigui, no feia la fotografia, no buscava l'efecte tècnic últim definit, sinó que després hi treballava sobre la fotografia, o sigui, guixava sobre la fotografia, pintava sobre la fotografia, tallava, és a dir, creava realment a partir de la fotografia elements que en podríem dir absolutament subjectius, perquè en definitiva l'ull del fotògraf comença per partir la realitat, per transformar la realitat. Jo ho sento molt la seva mort com a persona i com a artista.
Víctor.
Bé, jo no coneixia personalment, no l'havia tractat. No, mira, aquelles coses que passen, no, hi ha molta gent que coneixes i no la tractes, per tant, no saps com és el terreny personal, oi? Però crec que almenys és una persona que, com que havia estat reconeguda per Sant Cugat mateix, perquè a vegades hi ha gent que ha tingut èxits així com ell va tenir, no? Una persona de projecció internacional, i en canvi, doncs, en els seus llocs d'origen, doncs, són persones home, no mal considerades, però sí poc, una mica menys tingudes, i quan en canvi doncs van pel món a lluernen a vegades a altres cultures, i aleshores ell era una d'aquestes persones, però en canvi ell sí que va obtenir aquest reconeixement local per part de la seva ciutat d'adopció, perquè ell exercia de militant santcugatenc, tot i ser barceloní d'origen, oi? Però m'agrada això que deia l'Eduard de la visió aquesta de l'objectiu no és l'objectiu, perquè realment quan s'exigeix objectivitat a les persones que fan creació artística en qualsevol de les seves facetes o llenguatges, és impossible, és que és impossible, ni tan sols el periodista. L'objectiu és impossible, subjectiu, perquè la mirada no ho és d'objectiva. La mirada és subjectiva. La mirada, és a dir, la mirada ja és una interpretació, no? Quan mires ja interpretes, perquè interpretes el món o el que veus en funció de com tu t'has configurat culturalment. De manera que em sembla molt bé aquesta afirmació, aquesta actitud afirmativa de dir jo no sóc objectiu, jo interpreto la realitat i us la mostro.
Sobre la seva relació amb Sant Cugat, voldria ara que escoltessin un tall que explicava quina vinculació tenia amb el nostre municipi. Ens estan buscant el tall. En aquesta notícia explicava, no?, que era un enamorat de Sant Cugat, que no havia volgut marxar perquè no havia trobat cap lloc millor, i això, no?
Sí.
A vegades, moltes vegades ens trobem els santcugatencs que renuncien als seus orígens perquè sembla que dir que ets de Sant Cugat no queda tan bé com dir que ets de Barcelona. Ara escoltem el tall.
És un lloc fantàstic per la seva mida, per la seva proximitat a una ciutat gran insuportable com Barcelona, però a vegades necessària, perquè hi he fet amics que no vull deixar de cap manera i perquè en definitiva m'hi trobo molt i molt bé, i és el millor que puc tenir per treballar de gust.
Eren declaracions després de rebre el Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat, que li preguntaven aquesta vinculació amb Sant Cugat. No?
Jo m'identifico molt amb això que diu, perquè jo sóc barceloní d'origen, del barri de la Sagrada Família, i em sembla que devia ser per les mateixes dates que vaig venir cap aquí, perquè jo vaig venir a començaments dels 70, i home, no és que fugis de Barcelona, tampoc es tracta de fugir, però simplement la vida era més cara. Aquí això pràcticament Sant Cugat era un poblat, com aquell que diu, no hi havia res, perquè segons quines coses importants les havies d'anar a fer a Barcelona, de Barcelona, Sabadell o Terrassa, però és veritat que jo, que ja l'any que ve farà 40 anys que visc aquí, m'identifico amb això, perquè Barcelona, tot i que hi hagis nascut, és una ciutat que em crispa. Quan hi vaig, i avui he d'anar, em crispa, perquè tot, o sigui, t'obliga a anar ràpid, encara que tu no necessàriament hagis d'anar ràpid. És a dir, està la força de la ciutat que t'arrossega de tal manera que crispa els nervis i posa nerviós fins i tot aquell que no ho està, perquè forma part de la voràgine aquesta. És una voràgine de la que ningú no en té cap culpa, però en tot cas la ciutat és un motor que et porta, oi? I realment, quan arribes a l'estació, baixes a Sant Cugat, mira que hi ha 20 minuts, no?, de distància, és màgic. No hi ha res que t'ho digui, que estigui escrit al lloc, no? Però immediatament que surts de l'estació, de la plaça Lluís Millet, t'impregna una tranquil·litat que és un altre tarannà, és el tarannà local. Dius, aquí la vida continua igual que a Barcelona, però aquí les coses es fan d'una altra manera. Aquesta és la manera que a mi m'agrada, no? Més tranquil·la, més relaxada. L'altra em posa neguitós.
Ah, jo et guanyo uns quants anys, jo fa 48, no, sí, que sí. Vaig venir, i el motiu principal, la raó, a casa de la meva dona va ser estar en un lloc que tinguéssim més proximitat a la natura, i per això vam anar a viure a la Floresta. Ara, enllaçant amb en Pere, qui té família, o sigui, dos germans, una germana i un germà que viuen aquí, em sembla que el germà, abans que vingués ell, però al marge d'això, ell efectivament es va sentir adoptat i ell es va adaptar, o sigui, els dos aspectes, no? I tenia una altra particularitat que és molt, penso que és rellevant el dir-ho. Ell va fer una sèrie molt interessant que es deia A Ulls Clucs, on on fotografiava personatges de la cultura, tot tipus de personatges, escriptors, pintors, cineastes, artistes, els fotografiava amb els ulls tancats. I, o sigui, transgredint una de les normes principals, potser, del fet de la fotografia, que és la mirada, no? O sigui, generalment, hi ha dos temes, no? quan es fa la fotografia, un es diu, allò, somrigueu, no? Lluís, etc. Aquesta seria una, i l'altra és, llàstima, has sortit amb els ulls tancats, no? Justament quan fem la fotografia has tancat els ulls. Llavors ella va fer una sèrie que era a ulls clucs, o sigui, anem a buscar això. I venia la gent, o sigui, ell contactava amb gent important, no? Des de, no sé, de la cantant Nina fins al Miquel, Pol, gent de tota mena, i els feia venir aquí al seu estudi. O sigui, els deia, vull fer això, m'agradaria fer això amb tu, amb vostè, en fi, etc. Però m'agradaria que vingués al meu estudi. Tot i que, de fet, des del punt de vista tècnic, no li era imprescindible. Però llavors ella deia, jo vull que vingui aquí perquè vull que situï en un clima determinat i vull ensenyar les que ja estan fetes, la gent que ja estan fetes, perquè vegi com les han fet, i tirava 10 instantànies seguides del personatge amb els ulls tancats. Fins al punt que l'experiència interessant d'aquest, jo m'ho explicava, és diu, amb els ulls tancats molta gent mostrava la seva mirada perquè molta gent li costava molt estar aquesta estona amb els ulls tancats sense veure què és el que jo estava fent, tot i que evidentment el que estava fent és una fotografia.
Clar, sí.
O sigui, no feia res més, no feia una cosa diferent, però diu, hi havia gent que no, diu, tot ell torna, diu, és que no parava, no? Es va posar el nas i començava a fer coses, diu, i així. Llavors, és molt interessant perquè ell buscava, penso, per això que deia abans de després modificar i rascar i tallar, penso que buscava, l'eina per ell era la màquina fotogràfica, però en canvi els resultats que buscava eren uns altres, que els que li pogués donar una fotografia ben enquadrada o buscar una llum determinada, etc. I això és, penso que és potser una de les sèries més interessants, i l'altra sèrie interessantíssima, molt interessant, és el dels passes temps. O sigui, 32 persones del seu entorn més o menys familiar i d'amistat, amb una fotografia mensual, any rere any. Em sembla que va ser 10 anys, em sembla, eh? Estic ben segur, perquè, clar, havia de poder continuar. I, clar, aleshores, el reflex claríssim de l'evolució del pas del temps amb una persona determinada, no? O amb unes persones determinades.
Clar, van apareixent marques, les petges del temps, oi?
Coses, clar, sí. A vegades, poc, perquè quan tu veus tot això tot junt, dona... I aquest tipus d'exercici, jo penso que és un tipus d'exercici que mostrava molt com era el Pere. Mostrava molt com ell, com passa sovint, i tu ho saps, Víctor, com passa sovint, el que fa servir la teva eina, és de fet una eina per una altra cosa. Tu pots escriure, pots escriure novel·la, però allò és una eina per a alguna cosa més, no? per entendre més tu, per entendre més... I ell, doncs, amb la fotografia, havia aconseguit, jo penso, això.
Sí. Algun comentari més?
No, quan ho veus de manera progressiva, el pas del temps, amb aquestes fotografies dels 10 anys, és la sensació és extraordinària, eh? Vull dir, és esculpidora, perquè, clar, és poc temps, no és gaire, i malgrat tot, tanmateix, els canvis que es produeixen en una persona, que nosaltres no percebem, perquè, clar, ens veiem cada dia, però que un tercer els observa de manera progressiva en una qüestió de segons, el pas de 10 anys, I és realment sí, estúpido.
I tu mateix, eh? Sí. Jo veig fotografies...
A veure, no, sí, quan et veus tu mateix també. Sí.
Més val no mirar-les, a vegades.
Ja.
Allò, dius, fa 5 anys vam celebrar allò, dius, i més val que no ensenyés la fotografia, ja m'ho imagino. I, ja.
Pepsi, tu, mare de Déu. Sí.
No, el pas del temps és inexorable, eh? És una cosa que, vaja, el que inventi la fórmula per esquivar-lo...
Però digui, també és una sensació...
No sé, jo no tinc clar això.
El temps és sensació, també forma part de la sensació, perquè el temps es dilata, és com un xiclet, es dilata o s'escurça en funció de les teves vivències, del teu estat anímic, de com estàs tu, i a vegades de coses molt transcendents i d'altres de coses totalment puntuals, d'aquell dia, no? Fins i tot d'aquell moment. És a dir, quan tu estàs passant molt bé, el temps, doncs, fa curt, eh? Sempre tens la sensació de fa curt. Quan el temps, quan el que estàs vivint no t'agrada, es dilata. Però és veritat que a mesura que fas més anys, el temps, la sensació que tens és que el temps és molt més curt. El pas de les setmanes, doncs, és molt més brutal. En canvi, doncs, quan ets molt més jove, el temps no acaba de passar mai, no? No acabes mai de ser major d'edat, no acabes mai de poder fer això, no acabes mai de... tal. L'únic que es dilata és el curs, no? Que vas a l'escola, que diria que s'acabi. Però a part d'això, i aquesta sensació que tu puguis tenir, Pep, l'aniràs tenint cada vegada més, perquè és lògic, perquè la sensació que pugui tenir, per exemple, en Jaume Pla, l'amic Jaume Pla, que esperem que aviat estigui aquí, no és la mateixa que pugui tenir jo, encara. Jo la tindré, però la que tinc jo, que ja és forta, no té res a veure amb la que puguis tenir tu. Vull dir que depèn de l'edat, vas canviant aquesta percepció.
Que consti que el Jaume Pla es troba bé, eh? Que,
sí,
està que
està
assajant,
sí,
vull dir, que
sí,
està
sí,
en plena forma.
En plena forma i està treballant.
I que li sap molt greu no venir, que consti, eh?
No, clar, és que pobre, és que arriba a les tantes de la nit de treballar, perquè s'està una pila d'hores assajant l'obra que estrenen el 23 d'aquest mes, em sembla.
És exemplar la seva capacitat, ara que no ens escolta,
sí, jo li deia, no et canses,
treballar sí, fort a l'edat sí. Que té, que caram, són uns quants anys i que tu el veus amb una energia
84,
que dius, quina enveja.
Sí.
Que vos arribi a aquella edat, amb aquella energia, amb aquelles capacitats d'estar tot arreu, ara assajo, ara vinc a la tertúlia, estic plenament informat, vaja, que és envejable.
L'altre dia li deia a l'Eduard, comentàvem justament aquesta qüestió, i li deia que aquestes coses són les que, si el cos et respon, clar, si no
clar,
respon...
Clar, aquí és, sempre hi ha el condicionant.
La ment la pots tenir molt clara i el cos no el respon, llavors, mira, seure en una cadira i ja està, no?
Que això deu ser de les pitjors sensacions que es deu poder tenir.
O l'inrevés, que el cos sí que et respon i el cap ja trurut, no? Bé, això, o que ja no hi toques gaire. Però quan estàs bé, perfectament, que l'únic que dius, bé, sí, l'únic que tinc és que tinc anys, i per tant em moc a la velocitat dels meus anys. Però la resta estic molt bé. Doncs comentàvem amb l'Eduard la setmana passada del director Manuel Oliveira,
sí,
que té 100 i escaig i que fa una mitjana d'una pel·lícula a l'any, que se l'escriu ell mateix. L'únic que ell no pot fer és dirigir, sí que dirigeix, però no s'aixeca de la cadira. Per tant, té el seu nebot que li fa de cames i, per tant, és el que es mou i li diu als actors, ara feu això, ara fem allò, és el que va fent. Però ell està a la cadira i va donant les ordres. I ell li preguntava, escolta, però vostè, a aquesta edat, com se sent, no? Perquè, clar, 100, no sé si té 100, ara deu tenir 102, 103 o així.
Sí,
I ell fa les rodes de premsa, tranquil·lament i tot. I ell diu, no, és que jo, el dia que no pugui fer cinema, jo no hi seré. A mi el que em manté bé és poder estar en actiu cada dia, llevar-me i dir, avui faràs això i faràs allò, i he d'acabar aquell guió i no sé què. Aquesta és la meravella. Aquesta és un encant que té, és veritat que això és a vegades és com un petit privilegi que té la persona que es dedica al món artístic. Clar, si has estat tota la teva vida, has estat darrere un taulell i et diuen vostè ja està jubilat i no tens més inquietuds personals o internes, llavors sí que et pots caure el món a sobre. Però si ets una persona que és un actor, una actriu, un pintor, un músic, un escriptor, etc., mentre el cos et respon, i la ment també, ja pots posar anys, que tu sempre faràs, sempre lleves, i en tinc moltíssimes coses a fer, molta feina, i no falta temps per fer-la.
Va néixer l'11 de desembre de 1908.
I en Jaume Pla?
No, el Manuel d'Oliveira. No, que he mirat la data per acabar de comprar.
1908, no?
105, sí, exacte.
105.
No, arribarà 105 al desembre, 104. Un amunt, una avall, tampoc ara...
No
és ni un 1% de la seva trajectòria
vital, eh? No, però fixa't en el detall. En Jaume Pla, que em sembla que té 84, podria ser el seu fill?
Sí,
podria
tant,
ser el seu
sí,
fill? Clar, bé, jo no sé quina és la família del senyor Oliveira, però segur que té fills que deuen estar pels 80 o
segur,
canvis dels
segur,
80.
Segur. Clar. Jo penso que una de les medicines millors per viure és precisament aquesta que estàvem dient. És a dir, afegir-hi edat a segons quin tipus de feina, de vocació, de treball, o de substituir un treball que has tingut d'una forma regular, com el cas del Jaume, que és el que ha pogut donar-te aquesta possibilitat d'una frase que a mi m'agrada i a la vegada em repel, que és guanyar-se la vida. Perquè si tu analitzes sí. La frase, la vida ja la tens, no? Perquè guanyar-se-la.
Clar, treure un profit, no?, de la vida.
Doncs,
un profit
jo penso que és precisament això, tenir aquest tipus d'activitat. La diferència amb els anys és que aquesta activitat sigui de tal manera que no et creï un tipus d'obligació excessiva, en el sentit de que si tu no ho fas no passa res. És a dir, que seria la gran diferència entre l'activitat absolutament professional d'un home de 40, un home de 40 o 45, a una persona que està a un punt que diu, ara faig això, i ho faig intensament, perquè m'entusiasma, perquè m'agrada, però si no ho fes, tampoc passaria res, perquè des del punt de vista, vull dir, des del punt de vista de guanyar-me la vida, no seria imprescindible. Aquest punt penso que és important precisament per això, perquè et dona aquest joc de dir, ara, efectivament, l'única fórmula que hi ha, si tens aquestes capacitats físiques i mentals per poder mantenir-te jove, entre cometes, és no parar.
Sí.
És indiscutible. A la mesura, perquè tu no únicament no pares perquè tu ja tens una inèrcia determinada que et porta a desenvolupar una acció o una feina, una activitat tal, sinó perquè aquesta possibilitat externa et retorna amb tota la resposta que trobes amb la gent en la qual fas coses. I això et realimenta moltíssim per poder fer-ho, per poder-ho entendre i per poder-te entendre. Vull dir, és un... Clar, si la persona queda recollida en un lloc i no surt i tal, té uns elements, però no l'estan realimentant diàriament. I això és fabulós.
Clar, sí. De tota manera, potser clar, cal separar la gent del món artístic que fa això que diu l'Eduard, però dius, bé, si jo no ho faig, això, no passa res, perquè al capdavall és una idea meva i el món pot viure sense les meves idees, no? Perfectament. Per tant, si jo no desenvolupo doncs aquesta cosa que voldria fer, que és una col·lecció de quadres dedicats a no sé què, o una sèrie de fotografies tal, o un llibre sobre tal cosa, no passa res. Escolta, el món continua i ja està, no? I si tu, a més, et guanyes la vida amb una altra cosa, bé, allò ja ho acabaràs. Vas fent a poc, a la mesura que puguis. Una altra cosa és la persona vinculada al món artístic que viu de la seva professió pròpiament, és a dir, que si és fotògraf fa fotografia només, i si és pintor pinta, i si és escriptor només escriu. Clar, si aquella és la seva font d'ingressos, pot patir la seva angoixa si clar, quan l'actor no, el telèfon no sona per dir-te, escolta, tinc un paper que no sé què, si l'actor que ell viu d'allò o que ell actriu, el neguit és brutal. Hi ha actors i actrius que pateixen moltíssim perquè a vegades entres en una dinàmica, en una espiral que passa temps i temps i no se'n recorda ningú de tu justament perquè no apareixes al lloc. I és un peix que es mossega la cua. I de cop i volta venen les coses, dos o tres contractes junts o ofertes, oi? Però vull dir que clar, això és l'angoixa del professional que viu de la seva professió artística. Ara, ja, per això, com que és una professió precària en totes les seves facetes, hi ha tanta gent que ho té com a hobby i aleshores doncs, té una columna vertebral econòmica que guanya un sou de tal lloc i després fa això. Llavors, en hores lliures es dedica a la qüestió artística. Jo, personalment, em sembla tot lògic que cadascú ha de fer el que vulgui en aquesta vida, però crec que si vols créixer en la via artística que hagis escollit, no no et deixa... A veure, si tu prens en tanta filosofia, pots arribar a fer coses que no estiguin, que estiguin bé, que siguin correctes, però si vols créixer de debò, t'hi has de dedicar de ple. Demana molt de sacrifici al món artístic. És a dir, si dius, no, és que jo, clar, treballo en un banc i tal, i el diumenge agafo una estoneta i em poso a pintar. Ho pots fer tota la vida, i és meravellós. Però, escolta, hauries de ser un geni, una cosa brutal, perquè de cop i volta allò esclati com una... faràs coses que estaran bé. Ara, si tu vols créixer com a pintor, has de dir, deixo el banc i em dedico a això. I de què viuré? No ho sé. Potser no sabràs de què vius, però si vols ser pintor, hauràs de passar fam per créixer com a pintor, pintant i fent el que vulguis. Si vols créixer... Ara, això requereix una vocació i un sacrifici que no tothom està disposat a fer.
Quants artistes i quants escriptors ho han passat malament, no? Quants han començat a vendre després de morir, no? Molts que els ha arribat...
Però és que crec que la creació artística és una necessitat vital. És a dir, t'ha d'arrossegar... És difícil... Jo no sé com explicar-ho perquè ho sento i no sé com... No em surt de les paraules, però... No sé, és... És com la persona que necessita fer allò forçosament i si no ho fa, no se sent a gust. És a dir, si jo he d'escriure cada dia, perquè escriure forma part de la meva vida i no m'imagino la vida sense escriure. Aleshores, el pintor diu, és que jo no m'imagino passar-me els dies en una cadira assegut mirant qui passa i tal. Jo necessito pintar, necessito estar treballant al contacte amb allò perquè ho porta a les venes i és un malalt de la pintura, és un malalt de l'escriptura o del que sigui. Llavors, clar... Això no et garanteix que arribis a créixer, perquè pots ser un sapastre tota la teva vida.
No, l'única fórmula de fer és així.
Però sí. és la disciplina.
És tòpica, no? Però hi ha la frase aquella que és tòpica del Picasso. Diu, vostè diu, quan li arriba la inspiració? Diu, sempre em trobo treballant.
Clar que sí.
Clar, vull dir, jo estic treballant.
Sí, sí, sí. Sí
foto davant i començo a fer coses, sí, i punto, sí. I s'ha acabat. I en un moment determinat sí que pot ser que em passi alguna cosa. O es produeixi algun efecte...
Una espurna, que fa incendiar el material.
Però una cosa porta l'altra.
Però jo estic treballant sí, tot el dia, i ja està, i sí. No passa res.
No, és que hi ha gent que es pensa que, clar, dius, no, a veure, t'has dit la inspiració, no? I dius, t'has de ser en un lloc que no et molesti ningú i et poses a pensar i inspirar-te. No, és que és treballant,
és
fent coses absolutament prosaiques, estàs fent tu el que creus que has de fer en aquell moment, i gràcies a allò que has fet, de cop i volta et ve una idea que dius, hòstia, això està bé, veus? I tal. Però no t'hauria mai vingut si no haguessis estat justament treballant en aquell moment. Si estàs xerrant i fent la petà, fent cafès i tot això, si passes el dia al bar, home, t'ho passes bé.
Pot ser, que també arribi alguna inspiració.
Bé, aquesta és una altra cosa. Aquesta és una altra cosa. Tu pots estar al cafè de la Granota, com aquell que diu, el Jesús Moncada, i allà et surten una sèrie de personatges que tu, mentre estàs allà, estàs observant la gent. Això sí que tu et vas enriquint, no? T'estàs impregnant. I aleshores allà sí que veus una font creativa molt important, perquè la gent t'aporta coses.
Hosti, Víctor, ara que dius això del Moncada...
La Pau.
Estem parlant de La Pau en català?
Sí, no, jo anava a dir-ho, que
la Pau,
està
la Pau,
amb
La Pau.
Ah, perquè he pensat... m'ha vingut i dic, hosti, estem parlant amb La Pau.
Sí.
Bé, no faig el resum, perquè ja sé de què va, no? És a dir, es veu que l'Aragó ara parla amb La Pau en lloc de parlar català.
I el Papip.
I la Papip, que vaja, que a més és carregar-se l'aragonès, que el parlen 60.000 habitants i és unes ganes de destrossar una altra llengua. Jo aquest autoodi que a vegades trobo en algunes decisions polítiques, vaja,
em genera,
el
límit...
No, però aquesta no és autoodi. Aquesta és
amb l'aragonès, sí. No?
Ah, bé, sí, amb l'aragonès sí.
Parlen 60.000 persones.
Sí, no, realment. És,
però aquesta, Rosal, és el límit del ridícul absolut. És a dir, una cosa que ja supera tot lo superable. Jo...
Però fixa't com han hagut de barrinar, perquè, clar, tots són... inicials de paraules, sí. I com que els hi sortien una pila de consonants, han hagut de buscar fins i tot la I de I prepirinaica i pirinaica per posar una I, una vocal, bé, que no és una vocal, és una Y, però en tot cas perquè es pugui pronunciar,
si no
seria, acabaria dient PP al final, no?
És increïble.
Perquè prepirinaica i pirinaica és PP al final, no? Que ja és això. Doncs aleshores és tan grotesc, és tan galdós, vol dir que és tan retrògrad i a més indica, a part de l'odi, de la visceralitat i de la catalanofòbia que això comporta, i és una falta de sentit del ridícul tan escandalós que esperem que la comunitat científica internacional doncs hi digui alguna cosa, perquè bé, quan l'odi arriba a aquests extrems, realment perds el sentit del ridícul, però, home, una mica no sé la paraula, però...
A més a més, es dona una circumstància, no sé si ho heu pensat, i és que aquesta és una decisió que pren un Parlament, que és el Parlament de l'Aragó, i en canvi una altra decisió que pren un Parlament també, que és el Parlament de Catalunya, i resulta que un se li pot dir, no, escolti'm, això no pot ser, i en canvi l'altre, no sé si amb el temps passarà, que ho dubto, però ningú li pot dir res. No són dos parlaments també que són els dos representatius d'un lloc diferent, democràtic, i que... Què passa? Que els dos parlaments tenen funcions o tenen resultats de diferents nivells o categories? Que
Bé, hem arribat a un punt... Catalunya podria portar-ho al Constitucional,
això. I tant. No, sí, poder-ho portar, sí, l'altra cosa és el Constitucional.
Ah, no, portar-ho, vull dir que no. Ja que ells porten coses nostres, nosaltres podem portar coses seves.
A mi em sorprèn, però, reaccions de gent com, per exemple, l'Ignasi Guardans, que hi va fer un tuit que jo em vaig quedar, vaja, es m'ha perdut. Ho diré en castellà perquè ell ho va escriure en castellà, aleshores em sembla que també servirà per contextualitzar.
Del senyor Guardans no et sorprengui res.
Tras dejar claro que creo que lo de la Pau es idiota, pregunto, ¿Cataluña ha hecho cuanto podía para hacerse querer por sus vecinos?
Sí.
Vaja, jo em vaig quedar de pedra, perquè aquí no estem parlant d'estimar o no d'estimar, estem parlant de respecte. I el senyor Ignasi Guardans, jo crec que fa trampa amb aquesta pregunta, perquè sap que la situació de Catalunya respecte de l'Estat no és precisament d'igualtat. I aquest senyor, vaja, i va ajudar la senyora Cinde al Departament de Cultura.
El problema és dir, és que els que els diuen ara que parlen la Pau, ningú, ni per falta de carinyo, ni per... ho han parlat, és que ho han parlat tota la vida, és així de senzill, han nascut amb aquesta llengua i han parlat d'aquesta forma, i em poden dir el xapurreado o poden dir el que vulguin, però tothom, ells mateixos ja ho saben, ho és de català, eh? I ja està, i no és que ho facin, ara pararem aquesta llengua perquè ens estimen molt els catalans, no, perdona,
si però el senyor Ignasi Guardans, si en el lloc de responsabilitat que ha estat durant molts anys, no s'ha donat que la teòrica pedagogia que es va fer a Madrid no ha servit de res,
que precisament
aquestes decisions, vaja, no són perquè ens estimen o no ens estimen, sinó bàsicament perquè volen carregar-se un sistema lingüístic, i aquest senyor Ignasi Guardans i Cambó no sap de què va. És a dir,
sí que ho sap, és un paradigma de l'autoodi, és un paradigma de l'autoodi profund, i galdós. Hi ha un projecte que és espanyol i que no és nou, que és l'esquarterament de la llengua catalana. D'aquí ve això de la Pau, és la cosa d'avui dia, del 2013.
I que és progressiu i imparable.
Imparable. I aleshores, la mateixa denominació del valencià, i després, quan, sense cap mena de sentit del ridícul també, s'ha anat fragmentant a les illes, el mallorquí, el menorquí, el formentarenc, l'eivissenc, etc., es tracta de, primera, reduir la llengua catalana a un punt geogràfic molt concret, i a més que no sigui del lloc. Perquè allà on es parli no tingui la denominació pròpia de la llengua, sinó que en tingui una altra. De manera que ens semblin moltes per esquarterar-la. De manera que Andorra no es parli el català, es parli l'andorrà. A Mallorca no es parli el català, es parli el mallorquí, a Eivissa, etc. No? De manera que dius, i el català no es parla? No, el lloc, perquè no queda el lloc, no? Si estem com estem és gràcies a que hi ha hagut persones no espanyols, sinó catalans com el senyor Guardans, que han contribuït moltíssim a l'esquarterament de la llengua i del país.
Em poden fer una proposta cultural per aquesta setmana, telegràficament? Va.
Home, hi ha un fet que és la nit literària d'avui.
Avui a les 8 del vespre.
Sí, que no, és una cosa oberta, s'ha de pagar un tiquet si es vol anar a veure, però dins de la nit literària hi haurà una cosa que tinc moltes ganes de veure, que és uns monòlegs sobre textos de Salvador Espriu que presenten gent de pedra i sang, que en aquest cas es presenten com cineres. Les cineres són quatre dones, més una quinta que toca l'acordió, i que fan aquests fragments i parteixen d'aquesta base.
Jo també aniré.
També?
Sí, també. Em sembla que són 7 anys, no sé quan és, em sembla 7 anys, no?
Aquesta és la vuitena.
Vuitena?
Doncs, aquesta és la vuitena.
8 edicions. És una trobada anual que està molt bé entre la gent lletra ferida. Per tant, mira, és una retrobada entre gent que normalment no veus mai, perquè som gent molt solitària, la gent que escriu, i que de cop i volta aquell dia t'hi trobes.
Doncs escolti'm, ho hem de deixar aquí. Víctor Alexandre i també Eduard Gent, moltíssimes gràcies i la setmana que
bon
ve
dia.
Continuem xerrant.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.